Coses de nens.
No sé si us heu arribat a plantejar mai quins són els costos invisibles de la maternitat. Quins efectes té convertir-se en mare i en pare? Tant des d'un punt de vista personal com també econòmic i professional, eh? És indubtable que tenir fills té un cost o, dit d'una altra manera, té un preu. I és que a Mataró, l'Hora Violeta, una entitat nascuda fa cosa de mig any amb l'objectiu de promocionar l'autonomia de la dona i la igualtat de gènere, s'ha plantejat reflexionar sobre aquests costos, podríem dir invisibles, de la maternitat. Anem, doncs, cap als estudis de Mataró Ràdio. Saludem l'Helena Novelles. Helena, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Marina. I doncs sí, aquesta és la qüestió que volem tractar avui. I, de fet, l'Hora Violeta agrupa en un espai dones que volen sentir-se creatives, solidàries i socialment integrades. Una de les activitats que han promogut és la xerrada, com deia, sobre els costos invisibles que té la maternitat, al voltant dels efectes que té convertir-se en mare. I per descobrir-ho ens acompanya l'Arantxa Sabanés, que és psicòloga clínica i membre d'aquesta entitat. Arantxa, benvinguda a la tarda.
Hola, bona tarda.
Quan us referiu a costos invisibles de la maternitat, entenem que parlem de costos econòmics, però anem molt més enllà?
Sí, anem molt més enllà. Aquest tema el vam escollir precisament perquè és un tema molt important per les dones avui en dia. Vam convidar a la sociòloga Sara Moreno a fer una xerrada a l'Espai de Paraules de Dona i ella ens va parlar sobre idees i tòpics sobre la maternitat i com la maternitat condiciona més la trajectòria vital que la paternitat. I dintre d'aquesta condició, d'aquest condicionament de la trajectòria vital, hi ha uns costos invisibles.
I quins són aquests costos invisibles i per què els anomeneu així, invisibles?
Precisament perquè no són costos econòmics, no són costos que puguin ser percebuts, són renúncies que pugui fer la dona, i no només a la seva vida personal, sinó a la seva trajectòria professional, per exemple.
I a l'hora de decidir doncs, tenir un fill, formar una família, els pares i mares es plantegen aquests costos invisibles, aquests costos que van més enllà de la vessant econòmica que comporta i que tots sabem que té tenir un fill?
Per experiència professional podria dir que no. Va ser molt interessant la xerrada que va fer la Sara Moreno perquè precisament ens parlava d'això, ens parlava com avui en dia la maternitat està molt assumit per la dona i ha arribat un moment en què es sobredimensiona el fet de ser mare, com la dona ha de renunciar a certes coses per assolir aquesta maternitat. Sembla com que és algo que li costa compartir una mica amb el pare.
I aquests costos tenen algun efecte en els fills, en aquest cas? Poden contribuir d'alguna manera doncs, en el seu desenvolupament o sobretot els primers mesos que és quan les mares s'han d'adaptar a aquestes situacions que potser se'ls escapaven d'entrada.
Sí, des del punt de vista més psicològic, és veritat que si la mare ha tingut que renunciar a certs aspectes personals per poder gaudir i dedicar-se a aquesta maternitat, és veritat que pot caure en aquesta sobreprotecció i abocar-se massa amb aquesta criança i deixar de banda el que són la seva pròpia personalitat, les seves aficions, el seu temps lliure, etc. I també pot caure amb l'error d'apartar la figura paterna d'aquesta criança. Com deia, això el repercuteix en que es pot sobreprotegir a la criatura i això ja sabem que té que té les seves repercussions en tot el cicle vital.
Ja sabem tots que durant els primers mesos de vida d'un nadó són els més estressants, tant per les mares però també pels pares. Com hem d'afrontar aquests costos invisibles un cop ens hi trobem? Quin seria el consell o la recomanació a tots aquests pares que fa poques setmanes o pocs mesos han tingut els seus fills i comencen a descobrir aquests costos dels que ens parles?
És una, jo crec que compartint amb l'opinió de la Sara Moreno, és molt important que puguem establir unes bones bases, sobretot en els primers mesos. Mm? És un moment de canvi, qualsevol canvi és un estrès important, tots plegats s'han d'adaptar a aquesta nova situació i establir les bases en el sentit de repartir les tasques el més igualitari possible, perquè si això no es fa des d'un inici, després costarà molt i apareixeran les desigualtats, el que és l'àmbit familiar, i apareixeran les crisis de parella, i això pot tenir una solució o no.
Mm-hmm. Arantxa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com recomaneu fer front a tot plegat?
A què t'ofereixes a tot plegat?
És a dir, què ha de fer un pare i una mare que vulgui assumir aquests costos invisibles però que potser no els sap gestionar d'alguna manera?
El que dèiem era que és important poder parlar-ne la parella.
Imagina't el típic cas de la parella que ho ha parlat, que ho ha posat sobre la taula, però tot i així no se'n surt. T'estic exposant un cas complicat,
No,
per anar una mica més enllà.
Sí. No, realment, a part de parlar-ne, el que dèiem és poder repartir les tasques el millor possible. És important que la mare, en aquest cas, sobretot en el moment del naixement de la criatura, no intenti assolir més del que pot i que deixi una mica que la figura paterna participi de la criança. I que no deixin de banda, sobretot, part de la seva vida personal, el seu oci, les seves xarxes socials, etc.
Per tant, que no s'abandonin i es volguin a la criatura,
Exacte. Segueixen
això... sent persones autònomes independents.
Això és important. I el que és la parella és molt important, que a part de ser pares, segueixen sent una parella, i això, tot i que en principi és un moment de canvi, de molt d'estrès, i ho podem oblidar, bueno, s'ha de seguir cultivant i s'ha de seguir cuidant. Perquè hi ha moltes crisis de parella després del naixement d'una criatura.
Sí? És habitual, sempre?
Sempre no, però sí que és habitual, sí que és habitual, perquè el que dèiem és una situació de canvi important, de molt d'estrès, hi ha parelles que ho poden parlar, però hi ha parelles que no hi parlen fins que no s'hi troben, i sí apareixen.
Doncs fem una cosa, anem a saludar una persona que és jove, que és mare de dos fills, que és periodista i que potser ens pot donar el seu testimoni. Anem cap a Ràdio Arenys. Marta del Castillo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ens anaves seguint una mica?
I tant, sí us escoltava.
Des de la teva experiència, què en diries d'aquests costos invisibles? Com els has patit tu?
Que existeixen, és evident, i que n'ets conscient relativament. Jo ara els meus ja són més grans, El petit està una setmana de fer 5 anys. I jo potser el que remarcaria és que en el moment en què decideixes tenir una criatura saps que hi haurà aquests costos i saps que hauràs de renunciar perquè, entre altres coses, fins aquell moment ets tu i la teva parella, però sou dues persones adultes i, per tant, unes tires, arronses i vas fent i allà i mig hi poses doncs, una o dues persones, no? Jo tinc dos fills. I per tant necessiten que en tinguis cura. Per tant, és evident que aquestes renúncies, jo com a mínim personalment o en el nostre cas, sabíem que hi serien. Potser jo remarcaria la dificultat, o sigui, el que no sabia és com arriba a costar tornar a la normalitat. És a dir, que quan neix la criatura, els primers mesos, ja has d'estar bolcat, que et necessita constantment, si a més fas lactància materna, per tant ets tu i tu, no pots estar-ho, no pots deixar la criatura a ningú. Tota aquesta primera part més de bebès, potser sí, doncs que jo sí que diria que una mica tothom t'ho diu, vull dir, és la frase quan estàs embarassada i tens aquella panxota que estàs a punt de donar llum, la frase de ui, aprofita ara, perquè després, ui, aprofita, aquesta frase jo crec que li han dit a tothom, però que a mesura que es van fent grans i penses, molt bé, doncs ara hauríem d'intentar tornar a la normalitat de la meva vida laboral, de la meva vida personal, aquí és on jo he topat amb el molt bé, això no és tan fàcil, o sigui, no és aquests nens són grans i van a l'escola i jo puc tornar-ho a fer tot, sinó que això, que costa bastant.
Com t'ho has fet, tu, per tornar a la teva vida normal?
Encara hi estic posada.
Encara hi estàs, eh?
Encara hi estic posada.
Perquè ara mateix, a què estàs renunciant, per exemple?
Tampoc crec que sigui un... No crec que tinguis un llistat, de saber exactament a què estàs renunciant, però, bé, en el meu cas, per exemple, vaig renunciar a una feina estable per convertir-me, sí, doncs, en freelance, en autònoma, de manera que podia combinar-me amb molt millor els horaris i les feines, segons venien, i bé, tu tens pics de feina que penses, pobres criatures, no em veuen el pèl, però després, com a mínim, una mica, doncs, hi ets més. Aquest seria el canvi més radical. També és veritat que tenim, vull dir, que ser periodista té uns horaris complicats, potser sí. Una altra persona que es dediqués en un altre àmbit, doncs et diria que tranquil·lament va retornar a la seva feina, però...
Perquè tu no tenies un horari normal, interpretem,
Clar, jo he anat canviant, però no, en el moment en què em vaig quedar embarassada o que vaig decidir quedar-me embarassada, en aquell moment treballava en un diari, per tant plegava tardíssim, clar. Vull dir, no era viable, i amb l'afegit que la meva parella també és periodista, i ell continua fent-ho, o sigui, en aquest cas sí que és cert que he estat jo qui ha assumit aquesta renúncia a nivell laboral. Potser també m'agradava, quan estàveu parlant abans, he pensat, clar, això també dic que els casos són bastant estàndards, quan et trobes amb les altres mares a fer un cafè, tranquil·lament veus que totes patim del mateix, és a dir, una per una banda, una per una altra, vull dir, però més o menys tot acaba sent el mateix, que és que et parlen molt de la conciliació de la vida familiar i laboral, no? Vida familiar i laboral, però la personal jo penso que és la que acabes deixant absolutament de banda. I en personal vull dir, doncs, que és una persona que m'agrada molt llegir, i clar, potser vaig estar 3 anys que no vaig agafar ni un llibre, però no perquè haguessis d'estar canviant bolquer, sinó que estàs tan esgotada que és que no tens ganes d'agafar un llibre, o clar, vull dir, no surts igual, no? Potser el tema de la vida personal, de la cultivació personal, és la que per mi m'ha quedat més abandonada.
Creus que la teva parella també ha hagut d'assumir aquests costos invisibles que tu ara ens explicaves?
Clar, en el meu cas està clar que segur que han assumit, perquè el canvi és per tots dos, no?
Clar.
Vull dir, sí, vull dir, clar, si ara ho comencem a pensar, fèiem moltes coses, no només com a parella, vull dir que sí que ens agradava molt anar a esquiar, doncs clar, ara si pugem un cop l'any a esquiar, tenim sort, no?, diguéssim.
Clar.
Segur que han assumit, però com a mínim en el nostre cas, clar, vaig ser jo qui vaig deixar la feina. O qui vaig... No va ser deixar-la d'un dia per l'altre, però sí que vaig ser jo qui vaig decidir que miraria de portar la meva vida laboral cap a una altra banda.
Aranxa...
També era més fàcil,
També era més fàcil, Aranxa, en aquestes xerrades sobre els costos invisibles de la maternitat, també hi participen molts pares?
Bueno, en aquest cas no, perquè la nostra associació és només per dones.
Sí.
Aleshores, no participen homes, som tot dones, i... Bueno, sí que és veritat que hagués sigut molt interessant saber la seva opinió. Afortunadament la Sara Moreno es va donar una visió molt, una visió sociològica,
sí,
per com a sociòloga, i també ens podia donar la part que té a veure amb la paternitat. I sí que és veritat que ens va explicar que ells també en moltes ocasions se senten una mica apartats de lo que és la paternitat.
Per tant, reivindiquen també el seu protagonisme, O la seva feina, la seva tasca.
Estem davant d'un canvi generacional.
La seva responsabilitat, imagino.
Sí, estem davant d'un canvi generacional. Penseu que ells també tenen menys referents que nosaltres.
Clar.
No tenen referents tan clars.
Però això seria tema d'un altre debat, per tant,
exacte,
ho deixarem aquí. Aranxa Samaner, psicòloga clínica i vocal d'aquesta entitat, L'Hora Violeta, moltíssimes gràcies avui per ser els estudis de Mataró Ràdio. Marta del Castillo, gràcies a tu també per exposar-nos la teva pròpia experiència.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't molt.
Sí.
Gràcies, sí. Gràcies per tot. Helena, fins ara.
Fins ara.
Adéu.